Escoltes A mig matí.
Continuem en directe a mig matí a les zones de la 107.7 de la FM. Tal com us anunciàvem a l'inici d'aquest programa, avui parlarem sobre un nou curs sobre Enneagrama. En coneixerem tot seguit més detalls. Ens acompanya Maria Antònia Margarit, que a més és col·laboradora d'aquesta casa. Molt bon dia, Maria Antònia.
Molt bon dia, Sònia.
Com estàs?
Molt bé, gràcies a Déu.
Que ara feia dies que no ens vèiem, eh?
De veritat, ja ens tocava, no?
Sí, tant que sí. Com va l'estiu?
L'estiu molt bé. Mira, hem anat a fer el Camino amb el meu marit, el Camino Santiago.
Bé.
Sí, home, també ja tocava caminar una miqueta, no?
I tant.
Una miqueta, no massa, eh?
Molt bé, molt bé. Doncs, com comentàvem, comença un nou curs de l'Enneagrama. No sé quants anys portes,
Mira,
Maria Antònia.
Sí, portem ja, no t'ho creuràs, 6 anys. Bueno, deixant una mica quan hi havia la pandèmia, la
Clar.
Veritat, això del Covid, començàvem i ho havíem de tornar a deixar. O sigui, vam fer potser 3 mesos i ho vam deixar. Però ja portem 6 anys, sí.
Molt bé, molt bé. Explica'ns una mica quan començarà el curs.
Mira, el curs comença el 22 de setembre, o sigui, d'aquí 2 dijous, diguéssim, i a les 11:30 farem una presentació, eh? I ve com a convidat, és una inauguració, a l'Hotel d'Entitats d'aquí, de Roda de Berà, i tindrem com a convidat el senyor Joaquim Corral, que és un reconegut psicòleg i psicoterapeuta, és especialista en grups. I ens parlarà d'un tema molt, molt interessant, que són els efectes del confinament sobre la gent gran. Ja. A tots ens ha afectat moltíssim, no?
Uh-huh.
I ho portem a sobre, encara que no ens en donem compte, fixa-t'hi, eh? Doncs ell ens desenvolupa aquest tema. I llavors, doncs, jo us parlaré de lo que és l'Enneagrama una mica.
Uh-huh.
Farem diguéssim, la inauguració del curs de l'Enneagrama. I allà també us podeu apuntar, si voleu, a l'Enneagrama, i també us podríeu apuntar doncs, trucant per telèfon. No?
Uh-huh.
I els telèfons són els 626... 363, 883 i també el de l'Hotel d'Entitats. El 977, 657, 712. Vols que els repeteixi, Sònia?
Vinga, repeteix-los.
Va. Mira, el 626, 363, 883. Aquí us atendrà la senyora Emília, que us explicarà molt bé el que és l'Enneagrama, perquè ella ja porta 6 anys fent-lo, o sigui, es pot explicar molt bé què són les classes. I llavors, el d'Hotel d'Entitats, que també us poden apuntar, és el 977, 657-712.
Perfecte. Doncs on tindran lloc aquestes classes?
Aquestes classes tindran lloc a l'Hotel d'Entitats els dijous des del 22 de juny fins... Ai, perdona, des del 22 de setembre fins al 22 de juny.
Molt bé, en horari de matí, eh?
Sí, els altres anys ho fèiem per la tarda. Aquest any ho inaugurarem fent el de matí. Aviam. Tothom sembla que li agrada més el de matí, la veritat.
Sí,
ho vam estar preguntant i per això ho hem canviat.
Potser estem més desperts, no?
Estem més desperts i és més clar.
Molt bé, Maria Antònia, explica'ns una miqueta sobre tu.
Sobre
d'on ve aquest interès per l'Enneagrama?
Doncs pues mira, ja com molt, si mireu el meu LinkedIn, el currículum, per xafarderia, això sempre va bé, no? Us en donareu compte que jo sóc farmacèutica, tinc formació científica, sóc farmacèutica, tinc un màster en psicologia, tinc un màster en dietètica i nutrició i un doctorat en naturopatia. Doncs, bueno, si tens formació científica als inicis, com et ve fer totes aquestes coses?
Doncs, sí, clar.
Clar, sí,
sembla que no lligui massa, no?
No lligui massa. Bueno, la veritat és que sempre m'he interessat per la salut i el benestar. I diguéssim que la primera meitat de la meva vida, o potser una mica menys, em vaig interessar per tots aquests temes. I llavors me'n vaig donar compte que, bueno, que la salut també venia del cap, Sònia. I dius, bueno, és que esclar, si no estàs en pau, si no tens pensaments positius, si no, vamos, que no estàs tranquil·la, no pots estar gaire saludable. La veritat, la ment influeix molt. Les malalties somàtiques, sobretot, si ho somatitzem, no? I llavors em vaig interessar molt pel camp de la psicologia. I en aquest temps jo ja estava, perquè he viscut en molts llocs, he viscut, bueno, per descomptat aquí a Barcelona, he viscut a Seul, Corea, he viscut a Mèxic, he viscut als Estats Units, he viscut a França. Llavors, quan estava jo ja a Mèxic, vaig pensar, oi, això és molt interessant. I vaig començar a estudiar psicologia, però així és apuntar-me a cursos i coses d'aquestes. Vaig també donar classes de desenvolupament personal, més psicologia, desenvolupament personal. No? I em vaig començar a interessar, i m'interessar. I vaig ja començar a trobar estudis de personalitat, i perquè tots reaccionem diferent davant de diferents circumstàncies de la vida. Perquè som tan diferents, i perquè veiem la vida tan diferent un dels altres. I em vaig començar a a interessar molt per aquests temes. I fins que vaig trobar l'enneagrama. I això sí que per mi va ser...
Descobriment, sí.
Descobriment. La veritat és que sí. Se'm va obrir, vaig entendre, ah, vet aquí, perquè tu veus les coses d'aquesta manera. És com si portéssim unes ulleres de diferent color i interpretéssim les coses de diferent manera. No? És una percepció diferent del món. I vaig començar-me a interessar molt, a llegir, bueno, a fer cursos, a llegir molta bibliografia, a llegir molts autors, perquè la veritat d'això de l'enneagrama tothom posa la seva cullerada. I llavors, clar, tens que triar, aviam, què és veritat, què no és veritat, quin... com més científic, millor. I la veritat és que hi ha molta intervenció tant psicològica, psicoterapeuta i espiritual. I llavors, és clar, és com un com t'ho diré, una fusió de tots aquests mons.
Sí, perquè clar, espiritualitat i científica no lliguen gens.
Ho sembla, eh que
no?
Sí? Ho sembla
en
que
principi,
sí.
No.
Però quan més vas estudiant, més veus que sí. I avui en dia la ciència, fixa't que avança tant, que se'n dona compte que coses que abans no tenien explicació, que deies, això és màgia, doncs ara ja tenen explicació científica. I dius, vet aquí. sí, són coses, però és molt bonic. La veritat és que a mi m'encanta, ho faig molt de gust. De veritat que sí. I les persones, que és el més important, les persones que venen, els agrada, aprenen, arriben a conèixer. És una eina d'autoconeixement. En el fons és una eina d'autoconeixement. I què passa, Sònia? Que quan et coneixes a tu mateixa i et comences a entendre i a comprendre, comprens els altres. I quan comprens els altres, els estimes. I quan els estimes, doncs, que hi ha una millor convivència, arribes a entendre les persones amb les que tens al costat, les teves amigues, els teus fills, els teus... comprens molt més bé la gent, i t'hi avents més, i no sé, veus el món més harmoniós, i tu mateixa veus les coses d'una cosa diferent.
Per tant, l'enneagrama seria una eina per conèixer-se un mateix?
Sí, l'enneagrama és un sistema d'autoconeixement, autodescobriment, i sembla que sigui modern, i dius, això deu haver passat ara pel segle XIX, vine, què va, això té més de 2.000 anys, tu, imagina't. El que passa que és aquest símbol, el símbol de l'enneagrama, és una circumferència amb 9 punts. Per això es diu Enea, vol dir 9.
9 punts.
9 punts, amb una circumferència. Sí. I això és un símbol molt ancestral, com diem, fa més de 2.000 anys. I abans era utilitzat per descobrir unes lleis universals. Llavors que abans la gent mirava el cel i tot això, bueno, feien lleis universals. I el que passa que ara s'aplica per identificar diferents tipus de personalitat.
Que n'hi hauria 9, en aquest cas?
En aquest cas n'hi hauria 9, sí, Sònia. I se'n diuen enneatipos.
Enneatipos són els tipus de personalitat.
Els enneatipos serien els tipus de personalitat. I llavors això, amb el temps, es va anar perfeccionant doncs, amb la psiquiatria i la psicologia. I ara s'aplica molt sobretot a la psicoteràpia i en el creixement personal. I no et pensis que això, dius, això sembla cosa de... esotèrica, de màgia negra,
sí, no?
que va. Això s'aplica a moltes universitats. S'aplica a l'Stanford Business School, als Estats Units, al Harvard Business School, a Berkeley University, a London University, o sigui, hi ha universitats renombrades que tenen, fan cursar assignatura del Enneagrama en el seu currículum. O sigui, l'has de fer i l'has de provar. Nosaltres no fem examen, ja els hi aviso, eh? No tenim edat per fer examen.
Que no s'espanti ningú.
Que no s'espanti, que nosaltres no tenim edat per fer examen. Això ja se'ns ha acabat, eh?
Molt bé. Parlaves sobre aquests enneatipus. Com podríem definir breument quins són?
Tu sempre estàs xafardejant amb això dels enneatipus, Sònia.
Home, clar.
Jo et dic que t'has d'apuntar.
Són la base, no?
Són la base, però tu Sònia, t'has d'apuntar, eh?
Jo, mira, ho sento, però jo treballo. Aquesta hora no puc apuntar. Impossible.
Impossible, però en sèrio, que t'hauries d'apuntar un dia d'aquests.
Sí.
T'hauries d'apuntar al curs de l'enneagrama, aviam quin enneatipo ets, i que no, bueno, jo et conec una mica, però no goso classificar-te, però, bueno, mira, te'ls explicaré una mica.
Vinga, va.
A l'enneatipus 1 se'n diu el reformador, i aquest és un personatge que és racional, idealista, amb principis, decidida, autocontrolada i perfeccionista. Són persones conscienciades, ètiques, amb un fort sentit del bé i el mal. Són mestres, creu, o sigui, són defensors del canvi i sempre lluiten per millorar les coses. I són molt, els fa molta por fer errors. O sigui, són tan perfeccionistes que l'error, uf, els fa molta por. Són ben organitzats, ordenats, meticulosos i tenen molts els estàndards molt alts. Però saps què passa? Que amb tot això pues, poden ser massa crítics i perfeccionistes. I solen tenir problemes amb la ira, el ressentiment i jutgen molt a la gent. Em sembla que aquest no ets tu, Sònia?
No, em sembla que no.
No, de moment em sembla que no. Ja anirem trobant-lo, ja. Bueno, és
no cal,
no cal.
Tu.
No cal, quina vergonya. Aviam, doncs ara passarem al 2. El 2 se'n diu l'ajudador, El dadó, també. És un personatge carinyós, interpersonal, generós, demostratiu. complau molt a la gent i és possessiu. Són empàtics, són persones molt empàtiques, sinceres, afectuoses, amigables, generoses, abnegades. També poden ser sentimentals, complacients i codependents. Solen tenir bones intencions i estan molt motivades per estar prop dels altres, saps? Però poden fer coses pels altres perquè volen que els altres els hi tornin els favors que fan, saps què vull dir? Mm-hmm. I també de vegades per cridar l'atenció. Poden tenir problemes amb l'orgull, aquestes persones, l'adulació i el reconeixement de les seves pròpies necessitats. No volen, ells mateixos no es volen reconèixer que necessiten alguna cosa, eh? El mateix orgull, no? Mm-hmm. Jo ho puc fer per tu, però tu no, per mi no pots fer el que jo faig per tu. Eh? Mm-hmm. Aquest seria el tipus 2, l'ajudador. Passem al tipus 3, que és el triomfador. Aquest personatge és orientat a l'èxit, per això se'n diu el triomfador, eh? És pragmàtic, és adaptable, és un personatge excel·lent, motivat i conscient de la imatge. Són les persones que sempre van ben vestides, no els hi falta allò que dèiem abans de 21 botó, doncs mm-hmm. Val, això. Són segurs d'ells mateixos, són persones atractives, encantadores, ambiciosos, no envejosos, eh? Ambiciosos.
Ambiciosos.
Competents, energètics. També poden ser molt motivats per tirar endavant, pel progrés, saps? Són molt diplomàtics, són molt equilibrats, però de vegades poden estar massa preocupats per la seva imatge i pel que els altres pensen d'ells, eh? I solen tenir, per tant, problemes amb la vanitat. Mm-hmm. I sobretot són els que se'n diuen workaholics, que tenen una addicció al treball, eh? I a la competitivitat, molt, molt addictes a la feina. I ja passem al tipus 4.
Vinga.
El tipus 4 és l'individualista. És aquell personatge sensible, introspectiu, dramàtic, expressiu, encisismat, temperamental. Són conscients d'ells mateixos, sensibles, reservats, emocionalment honestos, profuns, creatius i personals. Però també poden ser malhumorats i tímids. I s'aparten dels altres perquè se senten vulnerables i defectuosos. Imagina't quina personalitat, se sent defectuosa.
Carai.
Però al mateix temps se senten únics i especials. I de vegades també són desdanyosos. Eh? I tenen problemes amb la melancolia, amb l'enveja, amb l'autocompassió. Eh? És un tipus complicat, aquest, el 4, també. La veritat que sí, eh? És complicadillo. I llavors passem al tipus 5, que és l'investigador. L'investigador doncs és una persona intensa, cerebral, perceptiva, innovadora, reservada, aislada. Són perspicaços, curiosos, és el típic investigador, l'estudiós, saps?
Sí.
I el 4 que us he dit abans és el típic artista, l'artista, el pintor, l'escultor, uh-huh. Eh? I aquest, el 5, és el típic investigador, doncs ja ho diu el nom, no? La persona que està allà tancada al seu laboratori fent els seus experiments. Són capaços de concentrar-se i enfocar-se en idees i habilitats complexes. Són aquelles persones que els passa l'hora de dinar perquè estan estudiant alguna cosa i no se n'entenen que és l'hora de dinar, perquè estan allà mirant i mirant i mirant. Són independents, són innovadors, són inventius. També poden preocupar-se pels seus pensaments i les seves construccions mentals. I clar, tot això doncs, solen ser desapegats de la gent, o sigui, s'aïllen, van al seu món, per tant, tenen problemes amb l'excentricitat, la tacanyeria i l'aïllament. Aquests són els seus problemes. I passem al 6. El 6 és el lleial. Són persones compromeses, orientats a la seguretat, compromesos, responsables, ansiosos, sospiten de les persones. També poden ser confiables, eh? Treballadors, responsables, dignes de confiança. Són excel·lents solucionadors de problemes. Per què? Perquè els preveuen abans i els solucionen abans que passin. Fomenten la cooperació, però també solen posar-se a la defensiva. I són evasius i tenen molta ansietat. Potser de tot l'enneagrama és l'eneatipo que viu més l'ansietat. Perquè, esclar, com que es veu venir els perills, té ansietat. Mm-hmm. Poden ser cautelosos, indecisius, complacents. Hi ha dos tipus de... Quan ho explico l'enneagrama, ja ho explico. Ja són els 6 fòbics i els 6 contrafòbics. Per això ja us ho explicaré l'enneagrama. Hi ha dos tipus de 6. Els 6 són més, en aquest aspecte, més complicats perquè hi ha dues vertents. Tenen problemes amb la por, la duda, la sospita. I ara passem al 7. El 7 és l'entusiasta. Són ocupats, busquen varietat, són espontanis, versàtils, adquisitius, dispersos. Són extrovertits, optimistes, espontanis, animats, pràctics. També tenen molts talents. Es tornen, de vegades, massa dispersos i indisciplinats. Busquen experiències noves i emocionants, estimulació mental contínuament. Es poden distreure i, de vegades, també agotar-se de tantes coses que fan. Solen tenir problemes amb la planificació excessiva, o sigui, són aquells que l'agenda està plena a més no poder. I bueno, doncs, Volen ser feliços, que ves que el digui. Estar contents i estar satisfets. Per cert, jo sóc un set.
Ah, sí?
Ja hauràs notat, Sònia.
És el teu?
És el meu. Un exemple de set. El vuit és el retador, és el que se'n diu el retador, el jefe, el que mana, no? El que li agrada manar. És un tipus poderós, dominant, segur d'ell mateix, decisiu, voluntari, confrontador. Són persones segures d'elles mateixes, fortes i assertives. O sigui, aquestes persones amb la seva presència ja es noten que són un buit. Són protectors, enginyosos, francs, decisius i també poden ser egocèntrics i dominants, eh? Aquest tipus de personalitat. Senten que tenen que controlar el seu entorn, incloïdes les persones, i de vegades confronten i intimiden, eh? Persones molt confrontatives. Solen tenir problemes amb la ira, la venjança, i no es permeten ser vulnerables. Ells han de tenir imatge de fortalesa, saps? Vale. I l'últim és el nou, el pacificador. Diguem, això ja t'ho dic tot, no? Són persones tranquil·les, humils, receptives, tranquil·litzadores, agradables, complacents. Són estables. En general són optimistes i solidaris, però de vegades estan massa disposades a estar d'acord amb tothom per mantenir la pau. I què passa?
I clar, no pot ser.
No tenen pau amb ells mateixos.
Exacte.
No pot ser això. Exactament, tu has dit, no pot ser, no pots estar d'acord amb tothom.
No.
Si estàs d'acord amb tothom, no estàs d'acord amb tu mateix, no? I llavors, tot volen que vagi sobre rodes i no volen tenir cap mena de conflicte. Però llavors, què passa? Que es tornen massa complaents pels altres, no? I simplifiquen els problemes i saps què passa? Que llavors minimitzen qualsevol cosa molesta, i això tampoc es tracta. S'ha d'enfrontar els problemes, no? Però llavors que tenen problemes? Perquè s'obliden d'ells mateixos. I llavors que tot és una inèrcia, i són molt tossuts, la veritat, perquè s'obliden del que a ells els convé. I doncs que volen estar en pau, amb harmonia, i això de vegades, no, has de lluitar per estar això, de vegades per tenir pau s'ha de lluitar, i no els agrada lluitar. Ja, aquí és el que passa. Doncs ja t'he fet una descripció.
Déu-n'hi-do.
Eh?
Perquè veiem que tots, evidentment, tenen la cara positiva i la cara negativa.
Ah, això. I d'això es tracta, de veure la negativa que no ens agrada veure-la.
Clar. I de vegades no es pot donar el cas que una persona estigui barrejada.
Sí. Es donen molts casos que tenim molt de cada eneatipo. Tenim bastant. En realitat tenim tots una mica de cada eneatipo. Però predomina un. I per això fem un test d'enagrama, el tercer dia que hem fet, hem explicat una mica, i hi ha molts enagrames amb moltes persones que estan empatats. I llavors parlem molt dels subtipos, parlem de les ales, per veure quina influència hi ha. Hi ha moltes subclassificacions de tot això, fins que descobrim realment quin eneatipo és. Perquè hi ha moltes parts dels eneatipos que se'n diuen contratipos, que es poden confondre un amb els altres, i llavors com anem explicant ens en donem compte de quins són. Anem esbrinant fins a que sapigui quin és, no? Però hi ha moltes parts que solen confondre, perquè són molt iguals. No? Però si això tinc d'aquest, això tinc de l'altre. I també inclús podem fer càlculs, que se'n diu un anàlisi enagramàtic, o també el farem, que diu quin percentatge tens de cada eneatipo. Però es tracta de saber què tens d'aquest eneatipo que puguis aprofitar.
Perquè de què ens serveix, no? Saber-ho?
Sí, sí, de tot això. Ens serveix saber nosaltres què podem aprofitar de cada eneatipo. Perquè com que tenim alguna cosa de cada eneatipo, i hi ha moments de la nostra vida que podem aprofitar alguna cosa de com fa l'altre eneatipo, solucionar problemes, tant interns com externs, per exemple, com tractar la gent, com ho fa aquest eneatipo, si segons la persona que sigui. Per exemple, que jo com tracto un 1, o com tracto un 2, o com tracto un 3, això també ho expliquem. Amb la parella també, si la meva parella és això, què li puc dir, què no li puc dir, què l'ofendrà pensant que jo no l'ofenc, però amb ell l'ofèn molt, saps? O amb els fills, o quines carreres els aniria més bé estudiar els fills, o els nets, o què aniria més bé a mi estudiar, i quins són els meus problemes. Tot això ho anem descobrint, i per això és la portada a la pràctica, és que és algo molt pragmàtic, és algo molt pràctic, i això és molt important perquè et pot solucionar a la vida, ja t'ho dic, a mi m'ha anat molt bé estudiar-lo, perquè moltes coses que m'hagués posat al cucull hagués pensat, tipus, això per què no pot ser així? No, no pot ser, perquè aquesta persona és així, i això no li fas entendre mai, ja està, punto pelota. Dius, ah, vale, no cal que m'hi amoïni, saps? O sigui, dona solucions que tu, al principi, seria un problema molt gros. Bàsicament, serveix per això, és una cosa pràctica, que fem molts exercicis i moltes pràctiques, i el col·laborar a tothom, el tothom a l'enraonar i el dir, mira, a mi m'ha passat això, jo ho he solucionat així, jo m'ha passat... doncs es crea un ambient molt bonic, Sònia, la veritat que sí.
Quin és una mica el perfil dels alumnes o les alumnes?
Ah, doncs jo et diré que són molt maques, la veritat. No, el perfil de les alumnes són persones ja madures, com te diré jo, que ja han viscut, ja saben del que parlen, ja han tingut un cert rodatge a la vida i ja t'ho dic jo, i coneixen persones i han viscut moments de la seva vida pues, de tot tipus, no? Moments positius, moments negatius, i saben de lo que es parlen. Que de vegades trobes persones de 30 i pico d'anys que són molt madures, la veritat.
Però tot i això, el curs es pot apuntar a tothom?
El curs...
I en quins requisits hi hauria?
No, es pot apuntar a tothom. Jo crec que a partir dels 30 en amunt ja s'hi poden apuntar, fins a que es vegin amb cor de caminar i ben fins allà. Clar que sàpiguen escriure i llegir. I també a vegades pintem, o sigui que poden, a vegades coloregem o fem coses amb segons quines feines i de vegades fem exercicis de visualització, de meditació, de somatització, bueno, no sé, que estiguin disposades, pues, que qui no volen parlar, que no parlin, eh? No passa res, perquè hi ha nenes tipus que no els agrada compartir res, pues, no diguin res, no passa res, no passa res. Això sí, allà fem com a Las Vegas, Sònia, les pel·lícules que diuen lo que decimos, lo dic en castellà perquè les pel·lícules diuen que lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas allà també. Lo que comentem es queda allà. I només tenim una llei per respectar, un mot per respectar, per que fem servir el curs, el respecte. O sigui, allà ens hem de respectar totes. Ningú se'n pot enriure, d'una persona, ningú pot escarnir una persona i ningú pot xulejar ningú. O sigui,
això hauria de ser ja bàsic, no?
Això és que la primera que ho faig...
No? A la vida en general, no?
Jo em reservo el dret d'admissió, el que fa això se'n va. O sigui, no. O sigui, podem riure de la situació, no? Perquè hi ha situacions que dius,
sí,
fan riure, són gracioses.
Evidentment.
Com hi ha situacions que fan plorar. Però no de la persona. I llavors això, sí, el respecte el tenim, però sagrat. Sagrat. I això ja ho dic el primer dia de classe, quan s'apunten, ojo, alerta això, perquè això, si algú falta d'això, doncs se'n va del grup. I ja està, això no podem permetre.
Molt bé. Doncs recordem que començarà el dijous dia 22 de setembre, a 11:45 del matí fins a 1:00. Serà tots els dijous a l'Hotel d'Entitats de Roda de Benà. I doncs les inscripcions són obertes, no?
Sí, les inscripcions són obertes.
Si algú es vol apuntar.
Es pot apuntar i els telèfons, us els repeteixo, són el 626-363-883 amb la senyora Emília. I si no, el d'Hotel d'Entitats, d'aquí Roda de Barà, el 977-657-712.
Molt bé. També recordem que acaba l'estiu i també doncs torna Poció de Felicitat,
sí,
que és el programa doncs que ja no sé quants anys fa que el fem, Maria Antònia, però...
Molt, perquè ja anem pel programa,
molts,
anem pel programa 202,
doncs, imagina't.
Sí.
Ja portem molt de temps amb aquesta Poció de Felicitat.
De veritat que sí, i molt de gust.
I recordem que té lloc els dilluns, sí?
Sí, sí, sí.
I de què parles en el programa?
Pues en el programa de Poció de Felicitat parlem doncs, de temes, és un espai per nosaltres, parlem de temes que segurament se'ns han ocorregut i es profunditzem una mica, doncs més que res per donar-nos a bon estar, per profunditzar una mica. De vegades ho fem amb fàbules, de vegades ho fem amb unes historietes i de vegades no, mentem directament en plan filosòfic. Aviam què ens trobem d'això, quin exemple podem extreure, però sempre som per donar-nos d'una manera positiva, per donar-nos a felicitat, no? Per dir, doncs, això ho podem fer, fem-ho, i hem de pensar així positivament a la vida i no ens hem de deixar que per exemple, hem de tenir la nostra llibertat per poder escollir, hem de tenir la nostra manera de ser per no deixar-nos menjar el coco amb coses negatives, hem de tirar endavant. Són coses positives que hem de tenir contínuament a la ment per la veritat, per tirar endavant.
I per ser feliços.
Això sempre.
Que això es tracta.
És una poció. Jo m'imagino com si et beguessis, no diem el xupito, no, perquè no, però com si et beguessis una poció miraculosa i davant, avui serem feliços.
Doncs, Maria Antònia Margarit, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest inici de curs.
Gràcies, Sònia. Moltíssimes gràcies a vosaltres per passar els programes. Esperem que no siguin problemes. Els programes de Poció de Felicitat i per estar tants anys aquí pues, amb vosaltres, la veritat.
I per molts anys.
Gràcies.
Gràcies, Maria Antònia.
Adéu-siau. Adéu.